Ja has reservat la teva taula a la cuina del mercat? Truca ara al 972 28 01 20 i gaudeix dels productes del mercat a la teva taula. La cuina del mercat t'ofereix aquest programa. Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 7:45 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.
De mare només n'hi ha una? No, de mare no sempre només n'hi ha una. A finals del 2014, diferents activistes feministes i LGTBI van veure la necessitat i l'oportunitat de treballar per la defensa dels drets sexuals i reproductius, alhora que en el desplegament de la llei 11/2014 contra la LGTBI-fòbia, que incorporava el dret a l'accés a la reproducció assistida de les dones lesbianes. Aquestes activistes van impulsar la campanya feminista pel dret a la reproducció assistida, que reivindicava un accés a la salut que tingués en compte les necessitats específiques del col·lectiu, l'accés a aquelles tècniques de manera no medicalitzada ni patologitzant per a les parelles de dones i per a les dones sense parella, la facilitació de l'alletament induït a les mares no gestants, així com la fi dels requisits addicionals a l'hora de registrar els nadons amb dues mares al registre civil.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Amb Tina Ruiz.
Avui, a Olot Entén, ens acompanya la Marina. Ella fa uns anys que viu a la Garrotxa, perquè de fet li agraden molt les muntanyes i li agrada aquest entorn fantàstic d'aquesta comarca. La Marina es dedica a la docència i té una filla. Donem la benvinguda, Marina.
Hola, Tina. Encantada.
És un plaer que estiguis aquí. Ho hem intentat en diverses ocasions i per fi ho hem aconseguit.
Sí, anem molt a tope, però mira, ara ha anat bé.
Molt bé. Doncs la idea seria això, poder parlar amb tu, Marina, que tu que ets mare, que la teva parella és una dona, no? I parlàvem, fèiem la introducció d'aquestes maternitats lesbianes, de totes aquestes campanyes. Ens podries explicar, ens agradaria que ens expliquessis com has viscut aquest procés de decidir ser mare, no? Fins a aconseguir-ho, a més ser-ho de manera biològica.
Perquè és un procés que crec que moltes mares l'hem viscut semblant, no? Com a dones, a vegades hi ha el binomisme aquest, no? Mare i dona, no? I en un moment has de decidir. I fa un temps jo ho vaig tenir claríssim, que volia apostar per ser mare, i en aquell moment estava amb una dona. I va ser, bueno, aquest és el meu context, és el moment actual, i tiro endavant, com ho anem a fer això, no? I vaig tenir sort que la meva companya en aquell moment va dir que sí, i ens vam començar a plantejar de quina manera, perquè no ens era gens fàcil, no teníem molts referents. Mm-hmm.
La dificultat de referències properes al vostre entorn, de parelles de dones, no? Que estiguessin posat que fossin mares, que estiguessin en un procés de ser-ho...
Sí, el tema del cos de la dona, de la maternitat, de com funcionem, ja és tot un tabú. Sembla que no, que sí, no? A la revista surten quatre pits i ja... No. Costa entendre'ns a nosaltres com som i com van els nostres processos per dintre, i més els nostres processos reproductius. Imagina't el tabú que és quan surts de la norma, no? Quan són dues dones les que decideixen tenir fills. No sabíem ben bé com ho havíem de fer. Uh-huh. No? Que no és públic, està bastant...
Sí, de fet aquesta és una de les crítiques que es fa moltes vegades en l'àmbit de la salut, no? És a dir, que hi ha poca informació i poc acompanyament en matèria reproductiva, no? I també, a part de que hi pot haver moltes vegades molts estereotips o molts mites respecte a la sexualitat entre dones, vull dir que aquesta és una de les qüestions que encara ens queda una mica, no? En l'àmbit sanitari, que s'hauria d'ampliar, o també totes les qüestions, quan parlem en l'àmbit de la salut, de l'educació afectivo-sexual, no? No, des d'una mirada tan heterocentrada, etc. No?
Totalment, sí.
Marina, llavors, clar, havies pres la decisió de ser mare, però llavors també hi ha moltes opcions, no? Si es feia per la salut pública, si anaves a una clínica de reproducció assistida, si aconseguies aquest manual, que no sé si va arribar a les mans, jo recordo que també el vaig baixar una vegada, unes italianes que tenien un manual d'autoinseminació.
Sí, no va arribar mai.
Casolana, o sabem que hi ha algunes...
Sobretot en aquell moment, ja et dic, no estava molt visible, era el boca orella, no? Nosaltres sí que vam fer una aposta forta i política, no? De que volíem que fos per la pública, perquè igual que... Bueno, a la Constitució està claríssim que tots som iguals, i totes també, i paguem impostos de la mateixa manera que... Per tant, volíem accedir en el servei de reproducció assistida, igual que una dona que té problemes de reproducció. En el nostre cas era que ens faltava l'esperma de l'home. Aquesta era una via que vam iniciar abans del 2014, abans de la llei. I
abans d'aquesta campanya que comentava al principi,
aquí, no? Va començar la campanya. Aquí va ser quan tot un conjunt de parelles, de dones, ens vam trobar i va ser: com pot ser tan difícil? Quina desinformació tenim? Què saps tu? Què sé jo? I compartíem això des del boca a orella. Vam coincidir amb dos parelles més, cadascuna va agafar un camí molt, molt diferent. Nosaltres vam aconseguir anar per la pública. Des de CatSalut se'ns van tallar tots els camins, perquè ens deien que això no podia ser, que només podia ser en el cas de parelles heterosexuals. I a partir d'aquí va haver-hi, bueno, sempre hi ha, no?, la gent que et mira amb bons ulls, que té ganes d'ajudar, que està allà, i va haver-hi un home que em va dir: sí, endavant, et passo cap a l'Hospital del Mar, et poso un segell i tu ja t'ho faràs. I llavors, a partir d'aquí, a l'Hospital del Mar era l'únic hospital de tota Catalunya que accedia a fer reproducció assistida amb dones i amb mares solteres. Bueno, tot canvi a vegades ve amb controvèrsies o amb polèmiques. En el seu cas va haver-hi una denúncia i ells van revisar el seu protocol i van dir: no, nosaltres a partir d'ara volem acceptar qualsevol, per igual, a totes les dones que vinguin amb ganes de ser mares.
Qualsevol petició, més enllà de que fossin parelles heterosexuals. Exacte. Com el que deies, no? Parelles de dones lesbianes o mares solteres.
I ara, des de l'Hospital del Mar, vam començar el procés de reproducció molt ràpid, des de l'entrada, en dos mesos ja iniciava el procés. No hi havia les llistes que hi ha ara de 2 anys i tot això. En aquell moment no hi era. I bueno, sempre vam tenir un tracte molt medicalitzat, perquè estàs en un hospital i tot és patològic. Bueno, tu entres per un constipat i vés a saber, pots tenir meningitis o no, doncs és el mateix amb el tema de reproducció, i en aquest sentit et sents poc entès, perquè tu no tens un problema fisiològic o físic perquè no et puguis quedar embarassada. No? El teu problema és més social, que no tens un acompanyant home que pugui donar l'esperma, en aquest cas. Però dintre d'això, el tracte sempre va ser molt, molt respectuós i molt maco. I això, hi van haver-hi les altres companyes d'aquell moment que estàvem amb la campanya de Sense dret a ser mare, que van fer el mateix procés a l'Hospital del Mar sense resultats positius, perquè clar, amb la reproducció assistida a vegades hi ha molts fracassos, i els hi començaven a parlar de fer in vitro, de tal, i que havien de pagar i així, i es van entrar que hi havia el banc aquest, el Crios, que és un banc danès d'esperma, i ho van fer a partir d'aquí. Casero, no? Des de casa, autoinseminació, i els hi va sortir bé la jugada. I després l'altra parella, en canvi, va decidir que per edat ho tenien bastant difícil a la pública, i que, perquè la pública talla als 38-40 anys, baixa molt les possibilitats i ja no entres.
38-39, actualment és als 39.
Actualment és als 39, però als 38 ja tens molt menys intents, no? I ara elles van decidir que ja anaven directament a la privada, i clar... Tot això suposa una mercantilització molt gran de la reproducció, d'una cosa com tan natural, i realment totes les clíniques de reproducció estan fent un dineral amb la vida d'aquestes persones i amb el seu desig de ser mares i pares, perquè també els hi passa a les parelles heterosexuals. Ara, justet farà un parell de mesos, m'ha canviat la normativa de Crios. Fins ara Crios podia vendre per internet esperma a qualsevol persona que en demanés, i ara des d'Espanya han creat una nova llei que només acceptaran els bancs que quan demanin esperma hi hagi un referent sanitari al darrere. Això ho diu la llei. Per què? Perquè llavors tu no pots anar-hi com feien des de casa, doncs feies una demanda per internet com si compres un bitllet d'avió. Estem parlant d'això. Ara mateix es necessitarà una clínica o algú sanitari que es faci càrrec d'aquesta comanda. Bueno, ho han batat una miqueta...
S'intermedia,
també feta la llei, feta la trampa. Sanitari, vull dir, sempre hi haurà, jo crec, col·lectius, gent que faciliti, no? El que tothom pugui fer-ho com li vingui de gust.
Que al final és el que es planteja, no? El dret a decidir, el dret al propi cos, el dret a decidir si vols ser mare o no ser-ho, de quina manera poder accedir a una salut pública que et pugui garantir aquests drets... No?
Exactament. Sí.
I escolta'm, vosaltres llavors, o sigui, vas anar cap a l'Hospital del Mar, els dos mesos dius que comences tot aquest procés, que ets embarassada, sí? I segueixes tot el seguiment des de l'Hospital del Mar? O...
Des de l'Hospital del Mar ens van oferir que podíem seguir amb ells, perquè havíem fet el procés de reproducció assistida allà. I que això, bueno, ens beneficiava a nivell de que podíem fer tantes ecografies com volguéssim, que tindríem un seguiment de les millors clíniques, dels millors metges, però nosaltres ja estàvem molt esgotades, molt cansades de tanta medicalització, de tant seguiment, volíem un procés natural. I llavors vam decidir que deixàvem l'Hospital del Mar i que volíem anar a que ens fessin el seguiment des del CAP, que et donen 3 ecografies, hi ha una vetlladora i et fan un seguiment, com qualsevol dona, que es vulgui quedar embarassada. I sí, ho vam decidir fer així. Cansades una mica d'aquesta medicalització, d'aquest protocol tan estricte que hi ha als hospitals pensant en dones amb problemes de reproducció, que no és el cas de dues dones. En aquest sentit, jo crec que l'experiència ha de fer canviar aquests protocols i no com està actualment, no? Que el que s'ha fet una miqueta és que... sí que des del 2016 parlàvem que la llei accepta
aquest protocol de tècniques de reproducció assistida, no? Reproducció humana assistida, que sí que una de les qüestions que plantegen encara em sembla des de la campanya, no? És que exacte, hi ha un discurs molt medicalitzat, molt patologitzant, i per exemple, si no vaig errada, està centralitzat només en una clínica, en la clínica Puigverd, una clínica que és a Barcelona, que les mares o les parelles de dones lesbianes o les mares sense parella, solteres, han d'anar totes, no? A tot el territori català, han d'anar a fer tot aquest procés en una clínica, a la Puigverd, no? Perquè això, discrimineu, fa aquesta diferenciació amb totes les parelles que també han de fer aquestes tècniques de reproducció assistida, però que no siguin parelles.
Hi ha un tema que sí que és veritat, que el semen és de donant, però el semen es pot portar a qualsevol lloc. I quin és l'impediment d'això? Que de tota Catalunya, totes les dones s'han de centralitzar, dones lesbianes o sense parelles, s'han de centralitzar a la clínica Puigverd. Què passa? Que és un desgast. És un desgast si tu, per exemple, vius a Olot i vols fer una reproducció, que hagis de baixar fins a Barcelona. Quan podries estar-ho fent a Girona, a Vic, fins i tot a Olot, si hi haguessin més possibilitats, ser més proper. Això representa que has de baixar 2 cops setmanals mínim per fer-te controls durant un temps bastant prolongat.
Clar, en aquest sentit sí que hi ha una desigualtat de condicions, no?
Totalment
d'acord. En aquest sentit.
Exacte, no? I no té cap sentit que hi hagin dues llistes per separat i que una corri més ràpid, l'altra corri més lent, i no s'acaba de veure clar això. Sí que hi ha d'haver una diferenciació a nivell de condicions, és a dir, quan fem estadístiques no té cap sentit que parlem del tant percent d'èxits amb la reproducció, si és una dona amb patologia o sense, perquè realment serà molt diferent aquest tant per cent.
Clar.
Això sí que es pot ser diferenciació, però el procés ha de ser el mateix, exactament igual per totes.
I després ja embarassadíssima, arriba el moment del part, no? I què tal? Com anava el part?
Vam tenir un embaràs prou mogut i quan vam arribar al part, bueno, nosaltres vam decidir que una mica amb la línia que anàvem, no? Estàvem molt cansades dels hospitals, d'una mirada tan mèdica, i vam decidir que volíem tenir l'Abril a casa. I, bueno, sobretot perquè teníem un gos i volíem que el gos assistís al part. Volíem ser-hi tota la família. I això, clar, el gos no te'l deixaven entrar a l'hospital. Poder, si ens haguessin donat l'opció, ho hauríem variat. Bueno, vam intentar assumir el risc i parlar amb una de les entitats que porta més temps treballant amb parts a casa, de Barcelona, i vam contractar unes llevadores. En aquest sentit, sí que és important, no?, la llibertat que té cadascú de decidir. La llibertat entesa com que jo no agafo espai de l'altre, sinó que és dintre de mi mateixa. La llibertat de decidir si vull ser mare encara que estigui amb una altra dona, la llibertat de decidir si vull parir a casa meva i la llibertat de que una dona vulgui decidir que vol parir a l'hospital, no? Que puguem decidir un ventall de coses i que des de la sanitat es posi més fàcil per poder-nos acompanyar en els nostres processos de dones. I aquesta llibertat passa pel no judici dels altres que pel que tu has fet. No? Entès així la vida, jo crec que podria ser més fàcil que la diversitat convisquéssim, no?
Més humana, més amable.
Sí, i tant.
Escolta'm, Marina, jo també et volia preguntar, pel que expliques tot, com fantàstic, no? Però llavors, bueno...
Tenim una nena estupenda.
Preciosa, bonica, estupenda. Però llavors, bueno, l'Abril ja té una edat, té uns anys... Pel que estàs explicant, tot és com molt en positiu, no? I a mi m'agradaria saber, i que ens poguessis explicar, si tu, com a mare d'aquesta criatura, o la teva parella, o la teva filla, o vosaltres com a família, si sents que heu viscut alguna situació de violència o de discriminació pel fet, això, de ser una família no normativa, en aquest sentit, no?
Sí, jo sí que... Clar, la meva visió com a Marina, abans de ser mare, que després de ser mare, ha canviat molt. És a dir, jo sempre he sigut molt... M'he cuidat molt de la meva intimitat i en aquest moment és com, no, clar, jo tinc una filla. Per ella és important que la gent sàpiga que jo estic amb una dona. És a dir, no m'ho amago, perquè tot el que s'amaga en un primer moment és dolent. I llavors ella ho ha de viure com és algo natural. Pues quan et ve algú i et diu, escolta, el teu marit té els ulls blaus? No, és que jo no estic amb un noi, estic amb una dona. No? La meva filla això ho té superinterioritzat, que la resposta meva és aquesta, perquè és una cosa molt positiva viure amb dues mares. Quina sort que tens. I realment, la majoria de gent, quan diu, sou dues mares, Abril, quina sort que tens dues mares, no? Ho fa molt en positiu. En aquest sentit, s'agraeix moltíssim. Sí que és veritat que també estic molt intransigent. Quan hi ha alguna cosa a nivell social que a mi em fa saltar l'alarma de que pot ser un prejudici, doncs jo aquí actuo. Me'n recordo que, no sé, en determinats, el que parlàvem, no? Per exemple, dels documents de l'escola, no? Si n'hi ha un que només posa pares, doncs, naturalment, jo vaig i reclamo, escolta, m'agradaria que ens incloguéssiu, que mireu, això potser no ho he tingut en compte, i des de coses tan fàcils com canviar un formulari, com més difícils que és canviar la visió.
Clar.
De poder fer servir més patrons i més diversitat familiar a dintre l'aula, que la visió sigui més d'incloure i de...
I de visibilitzar,
i
no?
Exactament.
I de reconèixer, doncs, la diversitat de models familiars que existeixen a dia d'avui, més enllà de que sigueu dues mares, que sí, però quan hi ha mainada que té una mare o que viu amb l'avi o... No? Que són famílies reconstituïdes, és a dir, aquests formularis heteronormatius que parlen de la figura del pare i de la mare no visibilitzen altres realitats que existeixen a les aules i que existeixen a la societat i que és important, no?
Clar, més com a docent, no? Poder les persones que estem al davant d'un grup poder capacitar-nos per posar paraules a aquesta diversitat i d'una manera amable i positiva.
Clar.
No? Perquè els alumnes, els companys de la meva filla segur que es pregunten coses. I si no s'ho preguntaran ara que som més petits, s'ho preguntaran d'aquí 4 anys. I algú els donarà resposta. Jo estic disposada a fer-ho, però crec que hi ha uns professionals allà davant que ho faran fantàsticament bé.
Que també.
No? I que és una part de la seva funció i això, però sí que hem d'anar canviant mirada. Clar. Veus els recursos que hi ha i tot és molt des dels contes, no? Pare, mare, No, és que hi ha mil contes que parlen de diversitat. Comencem a posar-los a les aules, comencem a obrir, perquè si la nostra generació estem aquí, estem parlant de diversitat, imagina't aquests infants que estan creixent, on poden anar a parar? No ho sabem.
Clar. I això que dius, no? La importància d'aquests espais de socialització i d'escolarització que al final també visibilitzin i reconeguin la diversitat afectivo-sexual, la diversitat de models familiars, no? I que també puguin tenir, com planteges, per exemple, materials o contes que més n'hi han. No serà que no tinguem materials educatius interessantíssims i que d'alguna manera també el que plantegen és aquestes, la importància d'aquestes referències, no? De models familiars que són una realitat i que també la mainada les veu d'una manera com...
I tant, model familiar de dues mares com famílies separades que s'han ajuntat per altres bandes, vull dir que hem d'anar encara una mica el cliché que ens persegueix una mica, no? De la parella per tota la vida i tenir fills i, bueno, no estem aquí ja.
Hi ha un model de, no? Hi ha una mirada de model de família nuclear molt, que encara impera molt.
Molt patriarcal. Molt pes, que no.
Però exacte, hi ha famílies més, famílies biològiques, famílies d'acollida, famílies adoptives, vull dir, famílies reconstituïdes, famílies... Tanta diversitat, no?
Llavors, sí, sí.
És important. Tu, Marina, què demanaries? A nivell així, si poguessis demanar, a nivell social o a nivell de les administracions, a nivell de les famílies, no? Aquesta... com a mare d'una filla que viu això, amb una família, no? Amb un model familiar no normatiu, no? Que qüestiona aquest sistema de família nuclear pare-mare.
Sí, jo sobretot el tema del compromís social, no? De que, no, que aquesta mirada que jo parlo, que de, inclusiva, de, que accepti tota la diversitat, quan hi ha una agressió, o quan hi ha una agressió, entenem, no ha de perquè ser una cosa judicial, sinó simplement una mala paraula, un mal gest, que no siguem les mateixes, el col·lectiu que ens sentim i que haguem de denunciar això. Denunciar vol dir aixecar la veu i dir, escolta, aquest comentari que has fet, em sembla que no és pertinent, simplement això. Que sigui un compromís de tota la societat i que a poc puguem anar posant paraules i enfrontar-nos a una realitat que estic segura que no només ens incomoda a nosaltres, sinó que incomoda molta gent. No? Que és la manca aquesta de llibertats, de poder fer com a cadascuna li ve de gust sense ser jutjat per un altre que no ha de dir res sobre la vida de l'altre. Llavors, en aquest sentit...
Que no només les persones que formem part del col·lectiu siguem les que ens abanderem o les que reclamem aquest dret, sinó que sigui, no?, la ciutadania.
Exactament.
Que se n'adoni que quan està vulnerant el dret d'una altra persona també d'alguna manera està vulnerant el dret de la humanitat, no? I que no fer res també d'alguna manera em fa còmplice aquella persona.
Exactament.
No?
De dir... L'acció, que tothom agafi l'acció, per mi és, podem parlar de compromís social, podem parlar d'acció, de... per mi seria el més interessant. O sigui, per exemple, hi ha molts quan parlaves d'exemples en què m'he sentit qüestionada o interpel·lada, recordo que Olot, que es va fer un espectacle farà un parell d'anys, molt al teatre, molt cibernètic, era espectacle per de 0 a 2 anys.
Per nadons.
Per nadons, molt alternatiu, molt tal, i la presentadora, molt maca, molt amena, però deia als pares, us haureu de seure en les banquetes que hi ha al voltant i no podreu entrar al cercle. Ara els pares us dirigiu cap a la banda dreta, cap a la banda esquerra. Ara la meva filla em mirava i no entenia res, perquè ella
no
té pares,
mares,
té dues
no
mares. Vale, els pares van allà i les mares on van? No? És que no som les úniques mares, allà n'hi havia moltes. Llavors, bueno, agafem una mica l'acció... totes plegades, no? De com volem que visquin les nostres criatures i com volem viure nosaltres.
Clar, de fet, la teva filla té claríssim que això de pares és un fals genèric, no? Perquè al final pares, no? Ja té clar que, bueno, pare, mare, igual és pare i mare, o mares o pares, no?
Sí, sí, sí.
Vull dir que la mainada cada vegada que jo crec que creix encara cada vegada ho té més clar, no? Perquè jo a vegades vaig alguna vegada, jo què sé, a l'escola i això, no? Algú que diu els nens i la mainada que diuen i les nenes què, no?
Sí.
Vull dir que al final sí que s'acaben com reivindicant des de, bueno, de, això no m'interpel·la a mi o jo no...
Sí, però per això hi hem de posar models.
I tant.
No? Perquè si entrem a les aules i només cridem els nens van al pati, clar... Les que la nena per necessitat diu, no, és que jo sóc un nen i me'n vaig al pati, no?
Les nenes no anem al pati?
Què faig jo, no? On em poso jo? Doncs, bueno, és aquesta identitat, d'haver de passar per la teva identitat de nena i passar a la masculina, també, no? Llavors, si els cridem els dos o fem referència a l'altre, pot ser una manera de, fins i tot, d'empoderar més, no? No d'haver de cedir l'altre i d'aquelles mateixes reclamin el fet d'estar-hi, presents.
I tant. Marina, tu saps que estem a punt d'acabar el programa, tu saps que aquest programa es diu Olot t'entén, i et volia preguntar, tu sents que Olot t'entén com a mare lesbiana, com a mare d'una criatura amb una altra dona? Què en penses?
Jo crec que és la pregunta més difícil que m'has fet, perquè l'altre, com que ho tinc més treballat, ho porto durant molt temps i ja tinc la motxilla amb moltes coses i amb molt bagatge. Jo Olot porto 4 anys. És poc per mi per dir Olot m'entén. És a dir, he tingut una super benvinguda i estic molt contenta i molt agraïda, però no sé encara si Olot m'entén, si no m'entén, com? La rebuda és bona i anirem veient, no? Anirem veient.
Molt bé. Doncs Marina, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al programa. I ens seguim parlant.
Gràcies a tu, Dina.
Olot entén. Pels drets de les persones LGTBI.
I avui acabem el programa amb la cançó Predicció del disc Tot aquest silenci de la Clara Peia. I ens tornem a trobar a Olot Entén la setmana vinent.
L'oracle de Delfos va dir que hi ha una noia en una ciutat llunyana que pujarà al vagó d'un tren a les 3 de la la reconeixeràs de seguida. Blanca felina, secrets a les mans, llengua ferma, pestanyes que riuen descalça. L'oracle de Delfos m'ha dit que tu entraràs al vagó i t'asseuràs al seu davant. El vagó estarà buit, però no hi haurà cap altre seient possible. Tu la miraràs a ella i ella et mirarà a tu i no baixareu la mirada. Tu la miraràs a ella i ella et mirarà a tu i no baixareu la mirada. Saliva la gola i estrèpit d'entranyes. Però callaràs. Obrirà la boca per dir alguna cosa, però callaràs. L'oracle de Delfos m'ha dit que les dues amb la boca oberta callant us acostareu senceres, mans a la falda i els peus arrelats, descalces de tot. Respirareu l'una dins l'altra i l'altra dins l'una, mastegant-vos les dents, els secrets i l'alè. Tu la miraràs a ella i ella et mirarà a tu i no baixareu la mirada. Tu la miraràs a ella i ella et mirarà a tu i no baixareu la mirada. Entranyes felines, fermes, estrepitosament callades, blancament crues. Oh, oh, oh. Oh, hey, hey, hey.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 8:15 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.